Bona tarda, són les dues i el centre d'esports acaba de fitxar un jugador. Benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Carlos Beitia és nou futbolista del Centre d'Esports Sabadell. Acaba de confirmar-se ara fa uns minuts la seva arribada aquí a la nova Creu Alta. Arriba cedit per part del Villarreal Club de Futbol. De fet, és una de les joves promeses del conjunt groguet. 19 anys sense minuts. Aquesta temporada el filial, el mini submarí, arriba ara amb una vitola de jugador que té molt de futur per endavant. Internacional en categories inferiors, sub-16, sub-18 amb la selecció espanyola. De fet, campió d'Europa sub-17, subcampió del món en aquesta mateixa franja d'edat i campió dels Jocs del Mediterrani sub-18, aquest cartell l'avala com un futbolista de qualitat, un jugador al perfil del qual descobrirem avui en els primers minuts d'aquest Hotel Suís. Arriba, per entendre'ns, per suplir l'absència que deixarà, si tot va com està previst, Alberto Leira en les pròximes hores, en els pròxims dies. No serà, això sí, l'únic en arribar en les pròximes hores. S'espera que un altre dels que ha de vestir l'arlequinada en el que queda de temporada sigui Xiquer Ozerin Jauregui, central esquerrà sub-23 també, que és el que vol, el que busca, el que desitja el Sabadell. A falta de 3 dies pel tancament del mercat de fitxatges hivernal, per tant, el centre d'esports està accelerant operacions com, per exemple, aquesta per intentar reforçar la seva rereguarda. La defensa arlequinada està armada per l'absència durant 3 setmanes de l'Eix Coc, intocable els últims mesos, i també d'altres jugadors que es troben fora, com ara Fernando Pajarero, i enmig d'aquesta allau de baixes, la idea del club ja era la de reforçar-se amb un jove central l'esquerrà, i l'opció amb la qual treballen a hores d'ara és la d'un Xiquer, que ha estat en aquest tram inicial de temporada un dels jugadors del Betis Deportivo, del filial del Real Betis, en un dels dos grups andalusos que té la tercera divisió, però que això sí, té experiència a segona B amb equips com el Cornellà, amb el qual l'any passat es va classificar pels play-offs, o la Penya Esport de Tafalla, on va disputar més minuts a la categoria de bronze i on va acabar d'esclatar. La signatura de la seva rescisió amb el Betis és l'entrebanc a hores d'ara que falta per acabar de lligar l'arribada d'un jugador forjat a Lezama, a les inferiors de l'Atlètic Club, i que destaca per la seva planta i el seu joc aeri. Haurem d'estar molt pendents en les pròximes hores a veure si Xiquer Ozerin Jauregui se suma a l'arribada confirmada fa uns minuts de Carlos Beitia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més, al control de so tenim el Roger Benet.
Què es comenta a la recepció?
Programa per nostàlgics, el d'avui. Al marge d'aquesta última hora del mercat de fitxatges al centre d'esports, tindrem també el recordatori de la gent de la comissió històrica de la temporada a la qual els arlequinats van disputar la final de Copa, i també tindrem a les acaballes un exarlequinat i exfutbolista d'elit ja retirat. Us deixo uns minuts perquè aneu rumiant qui pot ser.
I fora de l'hotel?
El Barcelona negocia amb el València el traspàs del davanter Rodrigo, taxat en 60 milions d'euros, segons diferents mitjans. El punta no s'ha entrenat a les ordres d'Albert Celades i el representant del jugador, Jorge Méndez, i el president del conjunt valencià, Anil Murci, haurien estat a Barcelona les últimes hores. Avui, per cert, arrenquen els vuitens de final de la Copa del Rei amb la disputa del Tenerife Athletic Club a les 9 a l'Heliodoro Rodríguez López. Demà jugarà el gruix principal de partits. L'únic català que segueix en vida al Barcelona rebrà dijous el Leganés en una eliminatòria de vuitens que també serà a partit únic. I Roger Federer s'ha classificat per les semifinals de l'Obert d'Austràlia després de salvar 7 boles de partit contra el nord-americà Tenis Sang. El suís s'enfrontarà a Novak Djokovic. Déu-n'hi-do, partides. S'ha desfet el serbi en 3 mànigues de Milos Raonic. Rafa Nadal jugarà demà als quarts davant l'austríac Dominic Thiem. També demà i a la mateixa ronda, Garbiñe i Muguruza es veurà les cares amb la russa Anastasia Pavlyuchenkova. I a l'NBA, el duel de Los Angeles entre els Lakers i els Clippers, que s'havia de disputar avui, ha quedat ajornat per la tràgica mort de Kobe Bryant.
I a les xarxes socials?
No és que sigui massa actiu a les xarxes socials, precisament l'últim fitxatge del centre d'esports, Carlos Beitia, com a mínim a Twitter. Una de les seves últimes publicacions data de juliol del 2019 i deia: content pel debut amb el primer equip contra el West Bromwich Albion. El de Massanassa, de fet, estava en dinàmica de primera plantilla i a la pretemporada, com veieu, es va estrenar amb el primer equip groguet.
De quin partit no estarem pendents?
Anem a veure si ho sabem dir bé. Amistosos internacionals que han arrencat fa 5 minuts. A les dues, Tersars Koselo de Bulgària contra Rakow Cheskowa de Polònia. També l'Estruga Macedoni del Nord contra l'Arca Gdynia polonès. I per si no en teniu prou, suposo que tampoc estareu pendents d'un Slas Wroclaw de Polònia contra el Liepaja letó.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la nedadora del club de la dècada dels 90, especialista en els quatre estils, Elisenda Pérez, i també els exarlequinats Manuel Gato, ara al Novelda, i Pol Roger, fitxat recentment pel Petrolul romanès.
Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Sis minuts, 20 segons per sobre de les dues, fa tot just 30-35 minuts, mitja horeta amb el comptada que el Sabadell ha anunciat un nou reforç per aquesta plantilla, una nova arribada d'un jugador sub-23, com és el cas de Carlos Beitia, migcampista, dretà, valencià de Massanassa i format al Villarreal Club de Futbol, el que sempre és garantia de bon futbol. No ha gaudit de massa minuts, per no dir-ne cap, amb el filial, amb el Villarreal B de Miguel Álvarez aquesta temporada. Això sí, estava en dinàmica de primera plantilla, per tant, entrenant-se a les ordres de Javi Calleja, un dels jugadors segurament amb molt de futur dels que té a la seva ciutat esportiva el conjunt de la Plana, el conjunt groguet, jugador de només 19 anys, per tant, amb molt recorregut per endavant i que simplement cal donar un cop d'ull al seu currículum per saber de quin perfil estem parlant. Nascut, com diem, l'any 2000, jugada a mig centre, i, entre altres coses, ha estat campió d'Europa sub-17, amb la selecció espanyola, subcampió del món de la mateixa edat, sub-17, també amb la selecció, o campió dels Jocs del Mediterrani. Ara fa un parell d'anys a Tarragona no va tenir gaire protagonisme en aquell campionat, però amb aquella final que Espanya va guanyar davant d'Itàlia. Per tant, un jugador acostumat a estar en aquestes categories inferiors de la selecció espanyola, sub-16 o sub-18, l'any passat sent juvenil, ja va disputar un partit, va disputar 77 minuts amb el Villarreal B contra el Castellón i també va tenir protagonisme a tercera divisió amb el segon filial del Villarreal, amb el Villarreal C a la tercera divisió. Avui hem contactat amb els companys de Ràdio Castelló per saber, gairebé sobre la botzina a última hora, quin perfil de jugador signa el Sabadell amb Carlos Beitia, i ho fem concretament amb un dels col·laboradors de Ràdio Castelló que més coneix aquella casa, que més coneix les categories inferiors del Villarreal Club de Futbol, com és el Manu Torres, que ens ha deixat una petita columna explicant les virtuts i el perfil d'aquest nou jugador arlequinat. Aneu acostumant-vos a aquest nom, Carlos Beitia, nou jugador del Sabadell, nou migcampista arlequinat.
Carlos Beitia és un jugador formado en les categories del Villarreal. Eso ya incluye que técnicamente es un jugador muy completo, que es lo que se suele trabajar en la base, jugadores técnicamente completos. En este caso tiene una gran visión de juego, es un centrocampista muy inteligente, ha sido internacional en varias categorías, en una generación como es la de él, que a nivel nacional es una generación de alto nivel, por lo tanto hablamos de un jugador para mí de primer nivel. Creo que el Sabadell se lleva un gran futbolista para lo que le quede de temporada y me parece que puede aportar muchas cosas a ese equipo. Me parece un jugador muy completo, físicamente es fuerte, creo que os va a dar mucho juego ahí.
Hotel Suís.
Doncs aquest aval que arriba des de terres castellonenques del nou fitxatge del centre d'esport Sabadell, Carlos Beitia, a ningú se li escapa que ve, en certa manera, a suplir l'absència que està previst que deixi Alberto Leira, jugador que es troba a la porta de sortida des de fa ja unes quantes setmanes. Com sabeu, s'ha enquistat una miqueta aquesta operació, però fa ja setmanes que el gallec no entra directament a les convocatòries d'Antonio Hidalgo, tot i, en alguns casos, tenir només 15-16 jugadors de la primera plantilla. Està buscant nou destí el futbolista gallec i, per tant, Alberto Leira és més que probable que deixi la disciplina arlequinada d'aquí fins a divendres, recordeu, a les 6 de la tarda, que és el límit del mercat de fitxatges hivernal de la segona divisió B. És l'hora límit a la qual el Sabadell pot fer moviments de sortida, com és el cas d'Alberto Leira, o d'entrada, perquè recordem que hi havia dues operacions sobre la taula, la d'un migcampista, que ara ja queda resolta amb l'arribada de Carlos Beitia, procedent del Villarreal B. Arriba cedit el jugador, el migcampista de Massanassa, i també un altre jugador que, com us avançava Ràdio Sabadell ahir, pot arribar en qüestió d'hores, en breu, és el de Xiquer Ozerin Jauregui, en aquest cas per suplir aquesta posició de central esquerrà. En el seu dia ja se li va donar la baixa a Jesús Olmo amb l'arribada d'Ever Pena, i aquesta figura d'un central que pugui completar la rereguarda arlequinada, a més, com us dèiem també ahir, una mica tocada en les últimes hores amb Aleix Coc, amb el futbolista tarragoní lesionat a València, a Paterna, en l'últim compromís, un petit trencament a l'isquio, però entre dues o més aviat tirant més cap a tres setmanes s'estarà fora el de Vilaseca. Al final és el que tenen aquests problemes fibrilars, que la cosa s'allarga a poc que sigui dues, tres setmanetes. Per tant, per fer-nos una idea, no jugarà aquesta setmana segur el partit de les 5 de la tarda diumenge contra l'Hèrcules. No jugarà la setmana vinent, horari encara per confirmar, però ja us avancem que fa molta pinta de diumenge a 6:45 de la tarda el Camilo Cano contra la Nucía, i veurem si de cara a 3 setmanes vista pot tornar o no a l'Aleix Coc, encara que seria una mica precipitat. Entre unes coses i unes altres, el Sabadell busca aquesta figura del central esquerrà. Xiquer Ozerin Jauregui és la primera opció amb la qual es mou el conjunt arlequinat, que vol fer la feina abans del tancament del mercat. És un central que milita a tercera divisió en un dels dos grups andalusos d'aquest aquesta categoria, el Betis Deportivo, el filial del Real Betis, però que té experiència en d'altres clubs. Farà 23 anys demà passat, dijous, futbolista de Zalla, futbolista basc, a molta planta, 1,87, bé en el joc aeri, com diem, esquerrà, per tant, una figura que podria complementar la de Grego Sierra en aquesta posició, l'únic central esquerrà que ve el Sabadell ara mateix a la seva plantilla, i que, entre d'altres, ha jugat al Cornellà la temporada passada, mitja temporada, al tram final, per tant, classificant-se pel play-off a les ordres de l'ex arlequinat Xavi Calm, al filial de la Real Sociedad també, a la Penya Esport de Tafalla, que és on va acabar d'explotar el futbolista ara mateix pretès pel Centre d'Esport Sabadell, al Toledo i al Baskonia, forjat en el seu dia, això sí, a Lezama, a l'Atlètic Club, amb el qual va arribar a jugar Youth League amb el conjunt Vizca, i ha de rescindir primer amb el Real Betis abans de confirmar-se cap moviment, però vaja, en tot cas, apunteu també aquest nom. A més, ben curiós, Xiquer Ozerin Jauregui Mendiko Etxea, més basc com a mínim pel nom no es pot ser, perquè és una de les opcions, la número 1 que té el Sabadell per reforçar la seva defensa. I a tot això, la plantilla avui té dia de descans, dia lliure, abans de preparar a partir de demà el compromís contra l'Hèrcules d'Alacant, i és un bon dia per plantejar-nos coses com, per exemple, estadístiques al darrere, o, per exemple, per valorar una miqueta el moment de forma que travessa l'equip d'Antonio Hidalgo. Per començar, amb Aitor Pascual, jugador titular i golejador, de fet, golejador i assistent a l'Antonio Puchades ara fa un parell de dies, que parla de com cada vegada més veu que els rivals s'adapten a la manera de jugar d'Antonio Hidalgo y del su centro de esports.
Al paso de la jornada sí que nos vamos encontrando mejor, con lo que pues al final los equipos se tienen que enfrentar contra nosotros y están proponiendo cosas diferentes, porque nuestro planteamiento sí que es algo especial, pero es eso, que cada vez nos sentimos más cómodos con ese planteamiento y se ve reflejado en los resultados y en la situación del partido.
Cada vegada es veu més, és una realitat, és una evidència. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Avui vens a parlar de números, precisament, ara que parlava de com els rivals s'adapten al centre d'esports. Tu avui portes una estadística que la gent ja pot llegir a través de radiosabadell.fm, però ni que sigui per comentar un titular que és molt sucós, Sergi, avui parles d'estadístiques.
Sí, perquè m'estan mirant unes quantes estadístiques. De fet, aquesta pàgina que ens agrada tant a nosaltres, el Stage Vintage, no?, que feia referència als gols encaixats de diferents lligues, del top 3, diria, de les lligues més importants europees.
Es van colar per un gol, per això.
I es van colar per un gol, així que...
Deien que s'havien queixat 14, són 15.
Són 15.
Ves que no sigui, com deies ahir en privat, aquell gol famós de l'Egea en l'última jugada.
Que molta gent es va perdre. Podria ser, en tot cas, com dius, el Sabadell, 15 gols encaixats. Només el Real Madrid i l'Atlético de Madrid tenen millor mitjana de gols encaixats que el Sabadell.
Primeres plantilles, no parlem de l'Atlético Madrid B ni del Castilla, sinó a primera divisió.
A primera divisió.
Només el Madrid i l'Atlético tenen...
En tot el futbol espanyol, si considerem futbol espanyol, primera divisió, segona divisió i segona B, només el Real Madrid i l'Atlético de Madrid tenen millor mitjana. Això sí, el Sabadell està empatat, recordem, amb l'Ibiza, el Cartagena i l'Olot, tots tres també de segona B, que també han encaixat 15 gols. Però, com dic, el Sabadell està, diguem-ne, en aquest top 3, no podíem dir que està en solitari en aquest podi, perquè està
compartint la medalla de bronze, podríem dir.
Efectivament.
Però el titular és sucós. O sigui, només l'Atlético i el Real Madrid tenen millors números al darrere que el Sabadell.
Molt sucós, i a més sorprèn per tots aquests problemes que has anat mencionant que ha tingut Antoni Hidalgo amb tots els centrals, i només una més, Adri, d'aquests 15 gols, 10 encaixats a fora, 5 a casa, i d'aquests 5 gols encaixats a casa són 2 a la primera jornada contra el Castellón, que és veritat que l'equip no va tenir precisament el seu millor dia, però després són el penal contra l'Olot, i els gols de l'Espanyol B i l'Egea, aquest gol de l'Egea que molts es van perdre, que són dos gols que van arribar, diguem-ne, quan el partit ja estava pràcticament decidit. Per tant, encara més meritori aquestes xifres del Sabadell d'Antoni Hidalgo.
De fet, a Vintage Stats hem pogut llegir també que el Sabadell és el segon equip de tota la Lliga que porta més vegades porteria zero al seu estadi. Fins a 7 vegades ha deixat la porteria zero, ha deixat el rival sense marcar aquesta temporada l'equip d'Hidalgo a la nova Creu Alta. Gràcies, Sergi. T'escoltem d'aquí a un moment parlant del Mercantil.
Vinga, fins ara, Adri.
Fem això, un canvi, recordant sobretot l'horari del partit, diumenge 5 de la tarda, d'horari normal, a casa contra l'Hèrcules, partidàs en majúscules. Demà serà el dia de tornar de la feina i, com diem, canvi de registre, passem al futbol juvenil.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
De seguida recuperem el Centre d'Esports Sabadell, de seguida parlem d'història pels més nostàlgics de la final de Copa que va jugar en el seu dia a la dècada dels 30 al Centre d'Esports, però abans a la Lliga Nacional recordem que el Sabadell juvenil no va jugar aquest passat cap de setmana, ja que entre els efectes del temporal Glòria i la llau de lesions dels arlequinats finalment es va optar per ajornar el compromís al camp del Girona B, però sí que va disputar el seu duel al Mercantil i ho va fer amb victòria per la mínima, 1-0 davant del juvenil B del Damm. Els de Carlos López en van tenir prou amb un solitari gol de Joan Poc en el minut 11 per aconseguir els 3 punts. El davanter va aconseguir marcar per primer cop des que va tornar al club mercantilista procedent precisament del Damm.
Molt content de tornar a marcar després de tant temps, però el més important és donar els 3 punts a l'equip. El Damm és un molt bon equip, ha tingut ocasions, però bueno, hem tingut la sort que no vam tenir, per exemple, la setmana passada contra el Bellvitge. Portàvem unes setmanes que ens mereixíem més dels punts que teníem i bueno, el futbol ho torna tot i 3 punts cap a casa.
El davanter que admetia aquest punt de fortuna que van tenir els blaugranes, ja que arran del gol l'enorme majoria d'ocasions van ser pels cervesers, però es van topar amb un immens Àlex Ortiz, el porter dels graciencs. El Mercantil suma ara 24 punts i està ben acomodat a la zona mitjana de la taula amb 5 de marge respecte al perill. Important està sent que els blaugranes per fi s'estan fent forts a Raona Marinals. Dels últims 4 partits jugats a casa, el Mercantil n'ha guanyat 3 i només el líder, el Barcelona B, ha aconseguit treure un resultat positiu. Com dèiem abans, si els mercantilistes van tornar a somriure, aquest cop va ser sobretot gràcies a la gran actuació d'Àlex Ortiz, sota pals, amb qui el Sergi Parc va poder xerrar una estoneta.
Som-hi amb l'Àlex Ortiz, el porter del Mercantil. Àlex, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Déu-n'hi-do, el partit d'avui. Victòria ajustadíssima, 1-0 i patida.
Doncs sí, fins a l'últim minut allà lluitant i, bueno, ha pogut ser.
I si parlem amb tu és perquè és veritat que avui el Joan Poc ha estat d'enhorabona per haver marcat el gol que s'ho mereixia també, perquè ho estava buscant des que va arribar aquí, però tu, Déu-n'hi-do les que has salvat avui, t'ha tocat treballar avui de valent, eh?
Bueno, content per ajudar l'equip i és el que toca, mica en mica, anar superant punts i, bueno, molt feliç pel Joan i a veure si és el primer de molts.
La primera part sí que és veritat que has fet alguna parada amb ell, però sobretot a la segona... És veritat que més a pilota parada que en jugades de contraatac, de transició, d'insistir, ells ho han intentat sobretot més, o els ha sortit millor, no?, en les jugades d'estratègia. I recordo sobretot una mitjana de segona part d'una doble intervenció que has hagut de fer primer a baix, després a dalt. No sé si vols destacar alguna de totes aquestes parades que has fet avui.
No, res, pues, el que venia, pues, intentar fer-ho el millor possible i, bueno, aguantar i 3 punts i ja està.
3 punts importants, i a més, dels últims 4 partits que heu jugat aquí a casa, heu guanyat 3 partits, i a més, el que heu perdut va ser contra el líder Barça B. Era potser una mica l'assignatura pendent de l'equip, no?, fer-se fort a casa, i s'està aconseguint en les últimes setmanes.
Sí, bueno, aquí som molt forts, al final entrem cada dia aquí, estem molt acostumats, i defensem el que és nostre i ja està.
ara que deies que entreneu molt aquí, aquesta setmana evidentment tots els equips crec que s'han vist afectats pel temporal Glòria. No sé fins a quin punt us ha afectat a vosaltres.
Bueno, només un dia no hem pogut entrenar, els altres en normalitat, i bueno, ajustant una mica els exercicis i tal, pues bé.
I això s'ha demostrat. No vaig acabar, en Àlex. Ja comencem a endinsar-nos més en aquesta segona volta. El Mercantil està ben instal·lat a mitja taula. Evidentment, els llocs d'ascens continuen estant lluny, però no sé què parleu en el vestidor, si aspireu a alguna cosa forta o primer us fixeu en deixar sentenciada la cosa de baix.
Bueno, som un gran grup, anem tots molt junts, tots a una, i bueno, anem veient cada partit que passa, intentar guanyar sempre, i pues, la taula dirà on quedem al final.
Àlex, felicitats pels 3 punts i felicitats sobretot per l'actuació d'avui, perquè gran part d'aquesta victòria ha sigut gràcies a les teves parades. Gràcies, Àlex.
Moltes gràcies.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig de 3 de la tarda, sintonia que ens porta a parlar pels més nostàlgics, segurament pels arlequinats que vulguin conèixer una mica més la història a fons del Centre d'Esports, i per això tenim a la gent de la Comissió Històrica del Centre d'Esports, i en concret l'Amador Rincón, que ens acompanya un dia més. Què tal, com estàs?
Hola, què tal, bona tarda.
Avui, després de parlar de seccions històriques del Sabadell, després d'haver repassat diferents punts de la centenària història arlequinada, com ara, per exemple, els partits, els primers de la dècada dels 10, avui marxem a la prèvia de la Guerra Civil, avui marxem a una temporada que realment va ser històrica pel Centre d'Esports, perquè potser hi ha gent que no sap avui dia que el Sabadell va jugar una final de la Copa. En aquella ocasió no era Copa del Rei, no era Copa del Generalíssimo tampoc, era Copa d'Espanya en plena Correcte. República, però el Sabadell va jugar una final de Copa i a sobre Amador la va jugar sent equip de segona divisió.
Exacte. O sigui, va ser aquesta temporada i va ser el primer equip de segona divisió en arribar a una final de la Copa d'Espanya. De fet, a la semifinal hi van haver-hi 3 equips de segona divisió, curiosament. I va arribar el que hi havia de primera divisió, que era el Sevilla, i el Sabadell de segona.
Estem parlant de la temporada 34-35, que no sé si gairebé per acabar d'ubicar-nos ens pots posar en situació de 4 dades d'aquell Sabadell d'aquell moment.
Doncs mira, en aquell moment, aquella temporada, el president era Josep Maria Marcet, i bueno, hi havia algunes curiositats. En concret, a mi em va cridar molt l'atenció el tema dels abonaments, el que bueno, parlem que la General de llavors, ser soci de General, valia 24 pessetes, que avui estem parlant de 14 cèntims.
Tota la temporada, eh?
O sigui, tota la temporada, eh? Això fa 90 anys, bueno, si ho traduïm ara, jo crec que ara per 50 euros també pots ser soci.
Sí, sí, sí,
eh?
tant, o sigui,
d'aquí a 90 anys...
Correcte, potser dirà la gent 50 euros, allò és res, ara, és per comprar el pa, no?
Correcte, així és. I, bueno, això, inclús el més car que era la llotja de tribunal, diguem-ne, era 1,20 €. O sigui, és molt curiós això.
Sí, és unes 200 pessetes en aquell moment.
Exacte.
A mi m'ha cridat moltes coses del que ens has preparat avui l'atenció, però aquesta és una d'elles, que el Sabadell va jugar la pretemporada fent una ruta per Europa.
Sí. Això va ser factible gràcies a que, pensa que venim, que la temporada anterior el Sabadell va quedar campió de Catalunya. Llavors, arrel d'això, doncs, van sortir doncs, molts contractes, i el Sabadell va poder fer tota una ruta. De fet, va visitar Estrasburg, Basilea, Berna, Lucerna, Colònia i Karlsruhe. O sigui, va estar...
França, Suïssa i Alemanya.
2 setmanes fora, o 16 dies.
És impensable avui dia que el Sabadell faci un estatge de 2 setmanes en pretemporada a Suïssa, Alemanya.
Sí. De fet, bueno, van jugar 8 partits en aquests dies. Clar, tot això també en autocar, va ser
una pallissa
important. I a més, amb una curiositat que bueno, això a Berna, un jugador del primer equip, Ramon Parera, va tenir un atac d'apendicitis, i també el delegat el mateix, li va passar el mateix, un altre atac d'apendicitis el mateix dia i a Berna, i
tots dos van
ser,
no?
Sí, senyor, i tots dos van ser operats en allà, i de fet no van poder continuar amb l'equip, arribant a la ciutat dies després.
No t'hi vulguis trobar, la dècada dels 30, de cop i volta un atac d'apendicitis a Suïssa, o sigui...
A Suïssa i dos de cop al mateix dia.
Això a la pretemporada. Després separem Campionat de Catalunya, Campionat de Lliga de Segona Divisió i finalment la Copa. Sí. Si et sembla, comencem per aquí, per Catalunya.
Sí, perquè de fet era una miqueta l'ordre que hi havia, no? Abans no solapaven les partits en diferents competicions, sinó que jugava el que era tot un campionat i després començava l'altre. I bueno, dintre del campionat de Catalunya, on el Sabadell defensava el campionat, bueno, tenim més enllà de les estadístiques i dels resultats, que això és més accessible, doncs a nosaltres ens agrada molt explicar doncs anècdotes, no? Més enllà de dir que el Sabadell va aconseguir un altre subcampionat, va quedar segon, clar, per darrere del Barcelona.
Barça primer, 17 punts, 14 al Sabadell, per darrere Júpiter, Espanyol, sí, quart, sí. Girona i Badalona.
Sí senyor, així va ser. I de fet, a les Corts, que era, diguem-ne, el Barça i el Sabadell eren els rivals més potents aquell any, el Barça va començar guanyant als dos minuts, però el Sabadell va fer tot un partidàs. Les cròniques parlen de que, bueno, va mereixer guanyar de cap a peu, no?, aquell partit, i finalment doncs va perdre amb el Barça. I un altre partit molt
important, amb gols al Timora, per cert, gols a les acaballes, no?
Va encaixar els gols al descompte i al minut abans d'acabar el partit. O sigui, de fet, bueno, això va ser un contrapunt, perquè després a la Creu Alta, diguem-ne, el Sabadell va guanyar el Barcelona. Va ser l'únic partit que el Barça va perdre. Vull dir que el Sabadell era un equip molt potent en aquest sentit, no? Un altre partit també superinteressant és el jugat amb el Badalona, perquè pensa que la dècada de segona part dels anys 20 i els anys 30, el Terrassa, diguem-ne, desapareix com de jugar partits amb el Sabadell, i on hi ha enfrontaments realment molt durs és solo amb el Badalona, no?
O sigui, hi ha rivalitat amb el Badalona en aquell moment.
Molta, gairebé cada partit doncs ens trobem amb bueno, uns partits amb unes cròniques al·lucinants, de fet, fins al punt que l'àrbitre que es va designar pel Badalona Sabadell va renunciar a xiular aquell partit. Ells tenien dret a poder renunciar a tres partits durant l'any, i l'àrbitre va dir no, aquest no el xilo jo, aquest que el xilo un altre.
El senyor Vilalta va dir que millor que et xiulés un altre, que ell s'estalviava problemes.
Així va ser. I de fet, bueno, pensa que el Sabadell va quedar subcampió, el Badalona va ser el darrer club, només amb un punt, i en canvi els partits aquests eren, el Sabadell va acabar guanyant 2-3 a camp del Badalona, però anava guanyant 1-3, i quan el Badalona va marcar el 2-3, bueno, va ser un partit super violent, molt violent. De fet, l'àrbitre va expulsar a dos jugadors, un de cada equip, després de rebre una agressió a un jugador del Sabadell, i l'afició que hi havia allà del Sabadell, en veure això, doncs va saltar el terreny de joc i va intervenir la força pública a cavall. Això és una altra dada també que a mi em va sobtar molt, no? Va sortir la força pública a cavall, amb la mala sort que un cavall va passar per sobre d'un empleat del Badalona i va fracturar la clavícula.
Déu-n'hi-do aquests derbis Badalona-Sabadell. Després vindrà el campionat de Lliga de Segona Divisió, tres grups de 8 equips. Els dos primers fan una nova lliga per intentar pujar a Primera Divisió, i en aquest cas el Sabadell va ser segon, darrere l'Osasuna i per davant del Zaragoza, el Girona, el Unión de Irún, no era Real en aquell moment, és la República, Badalona, Júpiter i Logroño.
Correcte, així és. Ens trobem també al Badalona un altre cop amb aquest grup, no?, a segona divisió. Bueno, en aquest cas, el partit amb el Badalona, doncs va ser també molt curiós, perquè un jugador va lesionar intencionadament, per la crònica, en Gual, i bueno, estava atès a la banda pel metge, i el metge va demanar, bueno, que li escalfessin aigua, no?, pel jugador, i el Badalona es va negar. Va dir que no li donaven aigua calenta i no l'han pogut atendre. Llavors, bueno, en acabar el partit, també un exaltat va saltar el terreny de joc del Badalona per agredir l'àrbitre, i el president es va posar pel mig, el president del Sabadell, i va ser agredit tant ell com el delegat, no? O sigui, curiositats d'aquestes.
Déu-n'hi-do. Badalona i Sabadell, amb tensions entre ells, de la resta de temporada a segona divisió, què destacaria, Amador?
Que el darrer partit, el penúltim partit, per dir alguna cosa, va ser davant l'Osasuna, que va ser el campió, i l'Osasuna ens va guanyar i va sortir ovacionat de la Creu Alta, que també s'ovacionava la gent, als equips, quan jugàvem bé, no? En aquest sentit, jo crec que és el més important d'aquesta temporada.
I després vindria, després d'aquest campionat de segona divisió, la promoció, que és el que comentàvem, no? Que no només hi havia lliga regular, sinó que després es podia aspirar una espècie de playoff de la dècada dels 30.
El que passa aquí va haver un perill per Sabadell important, perquè clar, pensa que tot això són moltes despeses, que tot això s'ha de financiar, i el Sabadell, a més, arrossega, o sigui, amb aquest playoff s'arrossegaven els partits jugats amb l'equip rival del teu grup. Com que el Sabadell va perdre tots dos partits davant l'Osasuna, doncs ja partia amb molta desavantatge, amb una lliga de 6 equips només. Llavors va començar malament, els resultats no van ser bons, es va perdre 4-0 davant l'Hèrcules, i arrel d'això...
No fotem, aquesta setmana, que Sabadell-Hèrcules...
És veritat, no havia pensat això. Doncs, i arrel d'això, doncs clar, diguem-ne que el club va fer una reunió extraordinària per poder demanar col·laboració econòmica, i inclús també, veient que no sortien els resultats, va demanar als socis que, sisplau, no trenquessin el carnet, per dir alguna cosa, no? Com que abans els carnets es pagaven mensualment, doncs clar, deien, hosti, si ens trobem que els resultats no són bons i la gent no acompanya, nosaltres hem de
pagar la quota, clar.
I es van trobar un problema econòmic important, força important.
Qui ho havia de dir, veient el que vindria després, no?
Exacte. Després, bueno, tot això, gràcies a Déu, però amb el tema de la Copa d'Espanya també, doncs aquí va canviar, perquè van ser molts bons partits, la Creu Alta es va omplir a cada eliminatòria, i bueno, dintre el Sabadell va entrar a jugar octaus de final, perquè com que estava fent la promoció, els equips de primera i de segona van entrar, que feien la promoció més tard, tot i així, el que dèiem abans, tots els equips de primera van caure, i primer va eliminar el Celta.
Déu-n'hi-do els marcadors, per això. A la tornada, per exemple, després de perdre 4-3 a Vigo, sí. 5-0.
Sí, a més el Celta tenia un gran equip, es va quedar a les portes de pujar a primera divisió, i a la promoció d'ascens a Balaidos ens van guanyar 6-1. O sigui, realment era un equip molt potent. Només 4-3 ens van guanyar a Balaidos, i aquí a la tornada vam guanyar 5-0.
Després va venir el Betis, al quarts.
El Betis, sí, el Betis, sens dubte, va ser... bueno, era el campió de Lliga, és el que havia guanyat la Lliga a primera divisió, ens vam enfrontar amb el campió, vam fer un partit molt bo, el Betis va jugar molt bé a casa seva, però van fallar un penal, però només van poder empatar 1-1, no? El Betis. Llavors aquí a la Creu Alta sí que és cert que el Sabadell va ser millor i va guanyar 2-0. Es vam plantar a semifinals davant el Llevant.
I havent eliminat el campió de Lliga, de primera divisió, que té un mèrit enorme. M'encanta aquesta anècdota, o sigui, el que diràs ara, quan he llegit el guió se m'escapava el somriure.
Sí, perquè tenim constància que aquell partit davant del Llevant que es va jugar a Terres Valencianes va ser retransmès per Ràdio Sabadell.
Estem parlant de la temporada 1934-1935, Ràdio Sabadell retransmetent aquell partit, boníssim.
Sí. A més, va guanyar el Sabadell 1-2, o sigui, us veu estrenar...
Per la Porta Gran, a València.
Per la Porta Gran. Llavors aquí el resultat també va ser un partit més senzill, perquè al minut 5 ja es va lesionar un jugador del Llevant, van quedar 10 homes i el Sabadell va guanyar també 2-0, no? Fins a arribar
a la gran final. Però clar, en aquest últim partit contra el Llevant, Vidal va lesionar també a Gual, i això feia que fos dubte, no?, de cara a aquest últim partit.
Correcte. De fet, en aquell moment no es va donar l'importància que després va tenir, perquè una entrada faltant mitja horeta per la finalització del partit, doncs va deixar a Gual molt tocat. Llavors va estar tota la setmana arrossegant aquesta lesió, i de fet el Sabadell va marxar 3 dies abans per concentrar-se a l'Escorial. Vale,
sí, al final es jugava a Madrid contra el Sevilla.
A camp de Chamartín. I el Sabadell es va concentrar 3 dies abans. Igual es va quedar aquí expressament per intentar recuperar, i va viatjar el dia abans just del partit.
Va jugar l'alineació Masip, Morral, Blanc, amb aquests dos defenses, Argemí, Font, Gràcia al mig del camp, i al davant Sangüesa, Calvet, Gual, Barceló i Parera, però no hi va haver manera.
No, la veritat, i encara, o sigui, a més teníem l'afició del costat, perquè sí que és cert que el Sevilla va desplaçar més gent, però Chamartín es va posar del costat del Sabadell, en part perquè poder era l'equip més feble, i en part perquè el Sevilla havia eliminat el Real Madrid.
I per tant, qual cosa deia, el butxí amb doncs el Sevilla.
Llavors, de fet, les cròniques de Sevilla parlen molt, no?, del tracte que van rebre del públic, no? Es queixen d'alguna manera.
Ple al camp, 19.000 espectadors.
Sí, senyor.
Recaptació de 75.000 pessetes, m'ha cridat l'atenció. I al final un Sevilla que, en part per lesions, en part per sobretot Campanal, que va estar molt encertat, va acabar guanyant.
Sí, així va ser. El que passa és que s'ha de dir també que igual que Gual jugava lesionat, Campanal també estava tocat i no jugava al 100% i es va marcar 2 gols.
Doncs déu-n'hi-do, sí. Doblet de Campanal per deixar el Sabadell sense copa en una temporada històrica, la 34-35 que hem repassat avui. M'imagino que el fet que vingués després la Guerra Civil no va ajudar gens a una generació realment molt bona de jugadors del Sabadell.
Correcte. De fet, això va ser un una mica el punt àlgid, no? A mi m'agradaria parlar poder el proper programa,
sí, sí,
no
tant,
sé,
i tant, i tant,
de la temporada següent, perquè és curiós com aquí fem pujada i ja la propera temporada ja comença la cosa a baixar i anar-se una mica.
Doncs deixo aquí on has deixat el guant i el recollim la propera vegada, perquè
perfecte,
la veritat és que està interessantíssim.
Perfecte.
I malauradament ens estaríem tres programes parlant d'anècdotes, d'històries avui amb l'Amado Rincón de la Comissió Esportiva, no, històrica, del Centre d'Esport Sabadell, repassant aquella temporada 34-35. Amador, casa teva, i la 35-36 de cara a la propera.
Perfecte, molt agraïts, gràcies per tot.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat. L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I com dèiem en començar, avui era un programa pels nostàlgics. No és la dècada dels 30, evidentment, però anem ara als 90s, a la primera dècada dels 2000, perquè la llista d'exesportistes d'elit de la ciutat que passen per aquesta secció cada cop va fent-se més gran. Com sabeu, un dimarts del mes el Sergi Garcés queda amb un d'ells per parlar de la vida després de l'esport, també una mica de la seva carrera, del seu currículum, i sobretot ho fem allà on ells trien, en un lloc de la ciutat especial per ells. Han passat per aquí Cesc Cabeza, Sandra Santanyes, Jordi Millán, Marina Fernández, i avui toca el món del futbol, exjugador d'elit, i si voleu més pistes, que sigui ell mateix qui les aporti.
Hola, buenas. Me crié, bueno, en la cantera del Comerç Creu antiguamente y he pasado, bueno, he pasado por las categorías del Sabadell, Barça, Málaga, Betis, Levante, etcétera, etcétera. Más de, bueno, unos cuantos partidos también en primera división, otros cuantos en segunda. La única categoría que me quedaba por jugar ha sido la primera catalana, la demás he jugado prácticamente en todas.
Això devia ser un camp de terra, ara camp de gespa artificial. Evidentment, només sentir la presentació ja és lògic que pensem que estem parlant amb un futbolista, o exfutbolista, com li volem dir, i una persona que continua vinculada directament al món del futbol, això sí, ara ens ho explicarà a una altra velocitat. Miguel Ángel Lozano, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, buenas gracias, y bueno, la verdad es que un placer, como siempre, a poder ayudaros en lo que se pueda, ¿no?
Estàvem parlant, ara sentíem la presentació, format el desaparegut Comerç Creu, ara una de les quatre potes que formen aquesta sabadellenca, i era gairebé obligatori que el Miguel Ángel Lozano, quan li vam dir on tu vulguis, ens veiem, ens va dir al camp, que ara és de la Saba, al camp de la Creu, on allò que es diu, Miguel Ángel, aquí empezó todo.
Sí, evidentemente. Es lo más bonito, los recuerdos. Aquí doy gracias a Dios de que me crié, de que me formé. Ten en cuenta que estuve hasta los 15 años jugando y en el Comerç Creu. Como tú bien dices, era un campo de tierra, pero la rivalidad era bonita, ¿no? Espronceda, Peñalos Merengues, Campo Amor y nosotros, ¿no? El Comerç Creu, ¿no? Y de ser bien nacido, ser bien agradecido. Yo siempre lo he dicho, para mí lo que es el Comerç Creu, en este caso ahora mismo lo que es la Sabadellenca, y vivir este sitio y volver a pisar este campo trae magníficos recuerdos, porque aquí es lo que te, como tú bien dices, ¿no? Aquí empezó todo.
Com era el Miguel Ángel? Un nano de barri, que li agradava el futbol, molt introvertit, extrovertit, com eres de petit? Com et recordes?
Bueno, era un bicho, según... Yo me recuerdo poco, ¿no? Pero sí que es verdad que era un bicho, era un... Como decimos ahora, somos un culo inquieto, ¿no? Me crié con el Jesús, el Betis, prácticamente, antiguamente ya lo sabes, que ahora mismo la tecnología se avanza mucho, pero horas y horas en la calle jugando, y no me cansaba, ¿no? Y siempre jugando, y si llovía y había barro, más me encantaba, ¿no? Por eso, bueno, por eso a lo mejor el carácter que sacaba así de fuerte, yo creo que también se empezó a fraguar todo ahí, ¿no?
I els records d'això del futbol, més enllà de que t'agradés, recordes allò que es diu sempre també, el primer dia, les primeres botes, el primer entrenament, això costa molt de recordar o no? Ho tens, encara tens fresc?
Sí que lo recuerdo pero tampoco tan, pero sí que es cierto, y tú bien lo sabes, que antes fútbol serio no había, era fútbol 11, ¿no? Y yo me acuerdo que prácticamente tenía 3 años, 4 años, cuando ya mis padres ya me metieron para jugar, y bueno, pues eso, ¿no? Mucha gente detrás de una pelota, y la verdad es que, pero era muy bonito porque también lo que es la camada que salió de lo que fuimos anteriores, hicimos algo muy bonito, ¿no? Fue subir de categoría, y bueno, batir un récord de goles, me acuerdo yo, muchos ascensos, y bueno, la verdad es que fue algo maravilloso.
Tot allò, per un nano que avui en dia algú pensaria, va arribar molt tard al futbol gran, per dir-ho així. És a dir, quan algú es cria en un futbol de barri, en un barri de Sabadell, sempre t'he pensat, home, si als 10 anys, 11 anys, avui en dia no ha vingut un Barça, un Espanyol, un Damm, un Cornellà, no t'ha vingut a fitxar, malo. En canvi, llavors semblava que la cosa era molt diferent. Dius que fins als 14, 15 anys vas estar aquí al barri, per tant, algú pensaria, era molt tard ja per Miguel Ángel Lozano, en canvi, només cal veure el palmarès, el recorregut, per veure que s'equivocava de totes.
Sí, pero ahí en ese aspecto siempre lo he dicho, ¿no? En ese aspecto, entre comillas, mucha culpa, o bueno, ya sabe que los padres también quieren que su hijo sea, ¿no? Ten en cuenta que a mí a los 12 años sí que es verdad que ya me venía al Barça, me vino al Español, me vino al Real Madrid, pero yo quería jugar con mis amigos. No me digas el por qué, pero quería estar con ellos. Y bien, es cierto, estaba yo con 15 años, estaba jugando aquí en el Comerç, creo, y me llamó la selección del Vallès, ¿no? Ten en cuenta que yo estaba rodeado con gente de Barça, Ferran Martorell, antiguamente Español, Damm, y el único que jugaba en el Comerç, creo, era yo, ¿no? Y entonces, bueno, pues con 15 años ya di el paso al Centro de Sport Sabadell, ¿no? Y ahí ya me dio la oportunidad de José Luis Romero, con ya más de ayudante, de hacer la pretemporada con el primer equipo. Y todo fue muy rápido. Ten en cuenta que era un chaval que prácticamente iba a pasar a juvenil y no lo hice.
T'agafa molt per sorpresa tota aquesta velocitat? Potser, o fins i tot a tu no tant, perquè tu ho estaves vivint, però el teu entorn, la teva casa, els teus amics, clar, és un ascens meteòric de veure't això, de veure jugar aquí enmig del fang, i mai millor dit, a que en 4 dies estàs al mini fotent pilotades amb jugadors a molt nivell i tu formant part d'aquells Barças.
Sí, porque prácticamente, mira, me acuerdo, eso me acordaré siempre. Estábamos jugando el torneo de Semana Santa y yo no sabía que era mi último, era el campo de tierra y todo. Y bueno, ganamos por penaltis. Y lo que te digo, fue todo muy rápido, ¿no? Fue decir, porque claro, yo estaba en el Ribot y Serra estudiando y todo. Mis padres, bueno, como tú sabes, ahora lo han ubicado, estábamos en los rascacielos y era uno de los primeros años que se habían edificado los pisos estos de aquí al lado del campo de la Sabadellenca. Y prácticamente que es eso, ¿no? Tenía que ir con el tren a entrenar al Fútbol Club Barcelona y era todo muy, muy, muy rápido. Pero sí que es cierto que es lo que te digo, sí que es cierto que gracias a Dios tenía la cabeza, o creo que la tengo muy amoblada. Y bueno, sí que te sorprende, ¿no? Te sorprende porque, claro, te van preguntando el entorno, lo que tú bien dices, te va preguntando, pero bueno, es lo que te comentaba anteriormente. Ya prácticamente tenía una edad que el pensar también era muy importante.
Arribar a aquest moment de fer el salt, de deixar els amics, futbolísticament parlant, deixar-los aquí al barri per marxar a Barcelona, aquest caràcter que deies abans de donar-ho tot, de que és igual que plogués, que fes fred, que fes calor, aquí es tractava de jugar a futbol, creus que al final ha ajudat a ser el Miguel Ángel Lozano que hem conegut tots quan ja has estat a l'elit o no?
Mira, voy a decir, si tengo uso de razón es que tengo ahora 41 años que he cumplido, y cuando jugaba es que no he perdido ningún entrenamiento. Y bueno, claro que ayuda, pero tanto a mí como creo que también a las personas que están a mi alrededor, ¿no? El hecho de ser fuerte, de tirar siempre para adelante, el hecho de que a lo mejor si cuando viene a lo mejor una desgracia, estar siempre permanentemente con los 5 sentidos, decir que tienes que estar fuerte porque al fin y al cabo es fútbol. Yo creo que hay cosas más importantes en la vida como para poder luego lamentarte, ¿no?
Per a rematar aquesta part del futbol, no voldria saltar-me molt ràpid els anys, però és que van anar molt ràpids. Barça B, arriba aquell moment d'estar fins i tot jugant a mig camí, a cavall, entre el Barça B i la primera plantilla, i d'aquí a rodar pel món. I quan algú podria pensar que Miguel Ángel Lozano entre cometes, es podria haver perdut l'oportunitat d'estar al gran futbol, arriba la millor versió del Màlaga, arriba la millor versió del Betis, arriben les competicions europees, arriben aquelles fotos de partits de Champions on també eres partícip. El futbol t'ha tractat bé, vull dir, el futbol t'ha tornat en bona part, segurament ha deixat alguna cosa a deure, però t'ha tornat en bona part també aquest sacrifici, aquest esforç.
Sí, totalmente. Yo estoy muy agradecido a lo que he conseguido, y sobre todo porque nunca he tenido aquel padre futbolístico que bueno, tú sabes perfectamente cómo era anteriormente, ¿no? Que bueno, alguien te podía, no, yo creo que me lo he trabajado a base propio, a base con, desde la humildad te lo digo, a base de sacrificio. Y sí que es cierto, ¿no? Bueno, estaba entre el primer equipo y filial, pero bueno, estaba Xavi. O sea, Xavi era, yo creo que era totalmente, no había diferencia, ¿no? El Barça ejecuta la acción de recompra y me vende al Málaga. Y ahí, pues, como tú bien dices, ¿no? Va todo muy rápido, pero sí que es cierto que el fútbol, afortunadamente, me ha tratado, yo creo que me ha tratado muy bien. La única lesión, la de la rodilla, que a día de hoy siempre lo digo, siempre lo sigo diciendo, ¿no? Que para mí ha sido un privilegio poder lesionarme en Champions, sino que desgraciadamente es una lesión, ¿no? Pero bueno, también me hizo, esa lesión me hizo también ver muchas facetas de lo que es el otro lado del fútbol, ¿no? Yo creo que, o el lado oscuro del fútbol, ¿no? Que es el sentirse solo, la soledad. No me refiero a nivel familiar, ¿eh? Porque a nivel familiar gané totalmente porque el estar día a día con mi mujer y mis hijos. Mi hijo tenía 5 meses cuando me lesioné. Pero sí que es verdad que, bueno, la soledad, el hecho del trabajo oscuro, los elogios ya no hay, ¿sabes? No tienes que ser tú.
¿Cuándo estás en mis brazos? Oh, oh, quiero amarrarte a mí. Y no entiendo cómo puedes estar sin mí. No, no, no. No quiero estar contigo.
Aquesta cançó que té molt a veure amb un àmbit molt més familiar, els que coneixem alguna cosa de Miguel Ángel Lozano, sempre, i a més en la primera part de la conversa ja hem dit, o hem sentit com la família, la dona, els fills, la dona, la família, és un triangle del qual fas molta bandera. M'imagino que algú pensarà, potser per aquesta família i per no trencar aquest nucli familiar, mai millor dit, que ja ha voltat prou quan a l'etapa de futbolista, potser s'està tancant una porta de ser ara un entrenador també de nivell en això del futbol. Em deies, bé, jo continuo en el futbol, però ara ja és que m'ho vull passar bé.
Mira, sí, es que es así. Sí, es verdad que me han salido oportunidades para irme, incluso en el extranjero, pero es que quiero... Yo creo que ellos se han sacrificado tanto por mí, y sobre todo porque lo he hablado muchas veces en casa, ¿no? Yo llevo ya 22 años con mi mujer, mi hija va a cumplir 19, el niño 15, y desestabilizar otra vez a la familia, como que no. Ahora me toca sacrificarme a mí por ellos, al 100%, cuidar de ellos, y bueno, estoy... Y sobre todo porque también quiero tener otra faceta de decir, a ver la canalla que viene, los pequeñitos, intentar... Porque claro, muchos no te conocen, ya han pasado tantos años que muchos no te conocen, luego te ven por YouTube o por Google, te van buscando... Pero sí que es cierto que a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Intentar enseñarles a los niños que si sacrifican hay recompensa, ¿no? Y que más allá de lo que es la carrera futbolística, sobre todo que no dejen, es un tópico pero la verdad, ¿no? Que no dejen sus estudios aparte, porque prácticamente es que se van a perder todo. La carrera de futbolista es muy cortita, y que te pueden llegar de 2 millones te puede llegar uno, y bueno, pues muchos no lo entienden, y la verdad que es una pena, ¿no?
a casa per això ha sortit un futbolista també. Era difícil que no fos així, ni que sigui per veure-ho i per avorriment havia de sortir futbolista, però em deies, el meu fill és una altra cosa diferent a mi. Se li dona bé, però la mentalitat la té de gaudir. Potser no viu amb aquella pressió, no sé si il·lusió, pressió, no sé com dir-li, de la que podia tenir el Miguel Ángel Lozano nen, per dir-ho d'alguna manera.
Bueno, yo creo que como he ido a ver todos los partidos cuando ya, porque prácticamente empezó, él empezó ya más grandecito a jugar, porque ten en cuenta que por la situación de que estábamos fuera y todo eso, el primer club que fue el Caldas. Y me acuerdo que en el 2005 el Nico le vino a buscar para jugar en el Barça. Le dije al Nico rotundamente que no, por la experiencia vivía mío, ¿sabes o no? En paz descanse, Nico. Y le dije que no. Mi hijo, yo le dije, cariño, ¿quieres ir a probar allí al Barça? Papá, no, yo quiero también estar con mis amigos. La verdad que ahí me pegó también como diciendo, mira, pues otra cosa, porque cualquier padre hubiera dicho, mira, me llevo a mí, y no. Y hoy en día lo ves y tiene un carácter muy, muy diferente a lo que yo era. Yo, ¿no? Él es más tranquilo, más pausado, disfruta la vida como un niño chico. Es que, bueno, la satisfacción de un padre es decir, mira, independientemente que gane, pierda o empate, es que el niño sale siempre con una sonrisa.
Això per algú que, com dic, continua en el futbol, a una distància relativa ara des de la banda, i veient a la canalla, i sí, portant un equip amateur, però un equip amateur d'una categoria on encara es pot disfrutar del futbol sense les grans pressions i sense els grans neguits, més enllà del guanyar i després poder fer una cervesa al final dels 90 minuts i d'haver-s'ho passat bé. A la vida en general, quan un torna al barri, ara que no vius a Sabadell, però que la família, els amics continuen formant part d'aquesta ciutat, d'aquest camp on avui estem aquí al municipal de la Creu, a la zona sud, tens aquell puntet de dir, hosti, m'agradaria, mantens algun vincle més enllà de les amistats amb la ciutat, amb la gent, amb el club, amb el teu cercle de més directe?
Bueno, bien sabes que el Jesús, lo que es el Betis, es como si fuera mi hermano, prácticamente, ¿no? Y yo siempre que podía ayudar a la Sabadellenca, ya lo saben, que siempre me han tenido, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor, pues bueno, el contacto a lo mejor tan asiduo, pues a lo mejor no se tiene, pero sí se ha hecho comidas o cenas de los que éramos antes también, y todo eso. Pero ya te digo, el amigo es el Jesús. Hablo cada dos días con él, sufro porque el equipo está regular, lo sigo. Y ya te digo, en el mundo del fútbol me quedo dos pinitas, ¿sabes? Las dos pinitas a lo mejor quizás era de no volver otra vez a la Sabadellenca quizás a jugar, y la otra también, pues no retirarme del Central Sport Sabadell, que yo creo que a lo mejor son las dos pinas futbolísticamente hablando las que te puede quedar, ¿no?
O faig l'última reflexió i la faig al voltant del que has dit, una d'aquestes espinetes, ja que hem parlat de la Sabadellenca i del moment regular que està vivint, però que segur que coneixent el Betis i companyia això ho acaben traient, perquè cada any ens fan el mateix patró, comencen patint i acaben salvant-se, per tant no patirem més perills que el just innecessari. Vaig a l'altre, tot el contrari al teu Sabadell. No sé si estem en una d'aquestes temporades que com a espectador ara, que s'ho mira des de fora, diu, ha arribat l'any que com a mínim patirem, però per estar dalt, gaudirem per estar en aquella zona noble.
Sí, ahora yo creo que las cosas están haciendo muy bien, pero queda mucho. O sea, eso, ¿no? Yo creo que los inputs que está dando Antonio Hidalgo y tanto Antonio Hidalgo como Juve son inputs de vamos con tranquilidad, vamos partido a partido. Las sensaciones son maravillosas, ganar en el campo el Castellón, sobre todo porque es una plaza, yo creo que prácticamente de las más complicadas que hay en esa categoría. Pero sí que es cierto que las sensaciones son esas, son buenas para bendita lucha, o bendita, como tú dices, bendito sufrimiento, estar luchando por estar arriba, que acá pasa muchos años para que tocara esta vez, ¿no? Y bueno, queda mucho, queda hasta mayo, ¿no? Yo creo que la regularidad va a marcar mucho lo que es la diferencia. Yo creo que bueno, también se están viendo resultados que dices tú, bueno, que va el Español, que prácticamente tiene una dinámica muy buena, va al campo del Barça B y le gana con, entre comillas, con facilidad. Bueno, pero lo importante es eso, lo importante es que los rivales directos y el colchón, que lo que le permite el colchón del playoff, ya lo está dejando también lo está dejando de una manera más holgada, ¿no? Pero bueno, mucha tranquilidad, porque tú sabes perfectamente lo del mundo del fútbol, tienes el mismo caso de lo que le ha pasado ahora mismo, desgraciadamente, a Valverde, de que las cosas van bien, pero hostia, pero bueno, no, en este caso el Sabadell, yo creo que de la mano de Antonio Hidalgo y Juvenal están haciendo una faena, yo creo que excelente, ¿no? Ya el ascenso sería matrícula de honor, pero y hacerle una plaza con su nombre en todo Sabadell.
Miguel Ángel Lozano, ara que comença a sonar aquests acords d'un himne que porta segur una barreja de bons records i potser el pitjor record també del que és la trajectòria gairebé excel·lent de Miguel Ángel Lozano, però bé, com a mínim ens quedarem en la part positiva. Un plaer veure't, un plaer veure't bé, un plaer veure't tranquil, gaudint de la vida i gaudint del futbol des d'una altra distància. I des d'aquí, des de casa teva, gràcies per haver-nos portat a un petit raconet del que forma part. Quan et vam fer la convidada ja et vam dir, home, a Màlaga i a Sevilla no ens portis, que el pressupost del programa no dona per tant, però com a mínim avui hem fet una miqueta a prop de casa, que sempre és una molt bona notícia. Cuida't molt, amic, que continuï així de bé, cuida bé de la família, que segur que ho faràs, i cuida bé de la teva gent, que això és la millor de les notícies. Com sempre, un plaer parlar amb tu.
No, un placer enorme para mí también. Cualquier cosa que necesitéis a vuestra disposición y bueno, y ojalá Dios quiera que bueno, que Sabadell suba y que la Sabadellenca se salve, que es lo que queremos todos.
El Miguel Ángel Lozano, l'exfutbolista de primera divisió, que ha compartit una estoneta amb el Sergi Garcés en aquesta secció recordant les carreres històriques d'esportistes de primeríssim nivell d'aquí de la ciutat. Rematem el programa d'avui parlant de futbol sala, concretament de la segona B, amb un cap de setmana negre realment pels equips de la ciutat. Doble derrota a segona B, doble derrota també a tercera divisió. Demà en parlarem del Nou Escorial perdent a la pista de l'Estell Vallseca per 5-3 i el 5-2 del grup de Raona a Vacarisses. Ens centrem d'entrada en la dinàmica negativa del Natació Sabadell, que ha sobrepassat ja la fase de preocupant, podríem dir, amb la desfeta a Cal Balsac davant del Sala 5 Martorell per 4-7. Setena jornada consecutiva que els nedadors no guanyen, no aconsegueixen la victòria a segona B, una ratxa que ha col·locat l'equip a tan sols 2 punts de l'abisme, encara que es resisteixen encara en renunciar a la part alta de la classificació. Ferran Ruiz ha estat molt clar, el jugador nedador, dient que falta la figura d'un líder que sigui capaç de posar-se l'equip a l'esquena. La solució per ell està dins del mateix vestidor, i és Dani Castro, que pot assumir aquest rol, però que porta setmanes fora de combat i encara trigarà uns dies en recuperar-se.
Castro, falta molt el Dani. Tot l'equip està desitjant que torni ja, perquè ens don aquesta garra que ens falta, aquest últim remat decisiu de cara a porta, aquest gol, i sí, que trobem a faltar tots. Estem tots esperant que arribi per poder això revertir la situació el abans possible i tornar a guanyar partits.
El Natació Sabadell és ara 9è, a 8 punts dels play-off, una zona on hi va estar instal·lat durant setmanes abans de la crisi de resultats. En canvi, un equip que encara no ha tingut el privilegi d'enfilar-se entre els 4 primers en tota la temporada és la Pia. Els Escolapis van fer un pas enrere en les seves aspiracions en caure 4-1 a la pista de la Unió Santa Coloma. El jugador Pol Viada admet que van desaprofitar una bona oportunitat davant d'un conjunt de la part baixa d'aquesta classificació.
Nosaltres també érem conscients que era una jornada per apropar-nos als de davant, i anàvem amb aquesta mentalitat i vam sortir el partit, doncs, bueno, jo crec que bastant concentrat i tal, però llavors les coses no van acabar d'anar bé.
Si ho recordeu, a la prèvia ja dèiem que s'enfrontaven els 8 primers contra els 8 últims i que si algun conjunt de la part alta punxava ho podia pagar a car. Doncs només han fallat a Lleida, en el seu cas empatant contra el Ripollet, i l'Escola Pia perdent contra una Unió Santa Coloma que estava abans de disputar-se la jornada en zona de descens. La Pia es quedarà setena, a 3 punts del quart classificat, i aquest cap de setmana els escolapis rebran el penúltim, el Pallejà, de l'extècnic del club Diego Blanco. Els nedadors de la seva banda visitaran el Pujolet de Manresa. D'aquesta forma arribem al final del programa. Demà, com diem, parlarem, entre altres coses, de la tercera de futbol sala, també l'última hora del mercat de fitxatges arlequinat, la tornada a la feina de l'equip d'Antonio Hidalgo, o començarem a escalfar motors pel duel d'històrics contra l'Hércules, buscant jugadors que hagin estat a les dues cases, també, per cert, Motorclub, i parlarem amb l'entrenador sabadellenc des de fa uns anys a la Xina, David Pirri. Per avui, com diem, això està tot aquest dimarts 28 de gener del 2020 amb un programa que hem fet possible amb la feina, el control de so del Roger Benet. El podreu tornar a escoltar tantes vegades com vulgueu a radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Una abraçada enorme de servidor Adrià Royo, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.